A Ràdio Maricel, a cel obert.
Moltes coses sobre la taula, algunes d'agradables, altres de no tant, algunes de més fàcils. Manuel Rodríguez, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
N'hi ha de fàcils?
Sí, crec que sí.
Sí?
Sí, sobretot fer governar a cop de decret. És molt fàcil.
Vaja, vaja, es pot governar a cop de decret. L'altre dia ens ho van dir, que és sí. Una manera de valor d'això. Vaja, ho diem per aquells que vulguin ser alcalde, que sàpiguen que algun dia es pot governar a cop de decret.
No, el problema és que el sistema municipal sí que és veritat que és bastant presidencialista, però crec que en aquestes condicions s'ha de tenir consens.
I si no, ho direm d'una altra manera. Per governar a cop de decret s'ha de tenir una personalitat singular.
També.
Això també, eh? Sí. Per allò de, perquè diguem-ne que ningú no dubti massa ni del decret, ni del per què, ni de qui el decreta.
Evidentment.
Sí. Comencem per una qüestió, no sabem si és menor o no, però com a mínim una certa reflexió sí, perquè no, el darrer ple la va portar. Vos no sou home de xarxes socials?
Bé, només de Twitter.
Només de Twitter.
Sí.
Per alguna raó?
Sí, perquè crec que hi ha determinades xarxes socials que estan dintre les relacions personals i crec que hi ha coses que no s'han de barrejar. Crec que una cosa és l'activitat política com a ciutadà, que dona un pas endavant i vol intentar millorar les coses, i altra és tenir la teva vida personal, les teves amistats, la teva família, i de fet intento que a nivell familiar no hi hagi massa barreja, no?
Sou advocat, demanarem una reflexió implícita sobre on és la línia d'allò públic, allò privat, l'opinió privada, l'expressió pública de les opinions, quan estem parlant de xarxes socials.
Jo crec que s'ha de ser molt coherent, primer amb el respecte a tothom. L'educació és prioritària, i sobretot s'ha de tenir en compte que un cop arribes a un càrrec institucional o tens un acte de regidor, has de tenir molt present que ets responsable públic de tots els ciutadans, en aquest cas municipals, de la vila de Sitges, però no només dels teus votants. Has de mantenir una coherència en el discurs crític, amb la fer una oposició, crec que responsable, però sempre des del respecte i des de la coherència, no?
Esteu demanant allò una certa disciplina personal?
Jo crec que sí. Jo crec que és inherent a qualsevol persona que es vulgui dedicar. És que no només s'ha de ser o intentar ser responsable, sinó a més aparentar-ho, no? sinó donar aquesta imatge. I crec que en qüestions de xarxes socials, evidentment, s'ha de ser especialment responsable.
Fins on cregueu i fins on vulgueu. I més enllà del debat polític, que sempre, diguem-ne, va, teatralitza, si ho podem dir així, amb tots els matisos, les coses. Li veu fer alguna reflexió a Miguel Ángel Bestenier sobre tot el que va provocar la seva piulada, la seva publicació a les xarxes socials?
Bé, el Miguel Ángel és una persona que és un usuari molt actiu en xarxes socials, això és evident. És una persona que sempre està publicant coses, i crec que dintre d'aquestes publicacions potser hi ha moments que s'ha pogut extralimitar, però crec que també això entra dintre del seu pensament personal, és a dir, una piulada personal. Crec que si també crec que d'altra banda s'ha de tenir en compte que és un càrrec públic, i per aquesta raó també va fer unes aclaracions i va demanar disculpes a qui es va poder sentir ofès, no?
De tota manera, hem de suposar que alguna reflexió sobre, com ho hem dit això, una certa prudència,
exacte,
la veu fer.
Sí,
la veu fer.
Entre, jo crec que va sortir d'ell mateix. De fet, ja jo vaig parlar amb ell i em va dir que volia aclarir això, i que evidentment la seva intenció no era vincular això amb això, sinó que bé, va ser una pilota que en aquell moment, bueno, va ser un comentari personal que va estar fora de lloc, segons ell mateix em va comentar, no?
Passem pàgina. Ja hi ha genent.
Exacte.
I ens deia l'alcalde Miquel Forns que Ciutadans, i això sí que ho podem extrapolar una mica, en el que portem de legislatura, ha tingut un paper actiu i col·laboracionista en tot el que és la gestió d'aquesta plaça, perquè l'alcalde també comentava que més enllà de les discrepàncies ideològiques, que no se li escapen a ningú, Ciutadans ha mantingut una relació de col·laboració amb el govern doncs força evident en aquesta legislatura. Anem per parts. Sobre el gerent. S'han fet les coses com creieu que s'havien de fer?
Bé, abans de tot, si em permets, Vicenç, en quant a això que comentava l'alcalde, jo crec que el concepte col·laboracionista no m'agrada gens, perquè jo diria més aviat responsable, de responsabilitat política. Hem d'entendre que tenim un govern en minoria on hi ha determinades polítiques o determinats dictàmens o projectes que creiem que s'han de portar endavant pel bé de les entitats, pel bé de la ciutadania, pel bé del conjunt, però hem de recalcar que hi ha hagut moltes discrepàncies i evidentment des de l'oposició, és a dir, casos com el tema de l'agència de turisme, el de la Bòbila 2, el del règim de dedicació del batlle, l'aprovació inicial del Consell de Joves, la plantilla personal, la relació de llocs de treball, la valoració de llocs de treball, és a dir, una abstenció molt crítica també en el tema de la llotja de peix, i en canvi vam votar favorablement però va ser un sí crític amb el pla de viabilitat de la piscina municipal i en el tema de les subvencions. És a dir, que en quant al tema de la piscina, de la viabilitat de piscina municipal, ja vam dir que havia d'haver un control per part de l'Ajuntament, cosa que no hi va bé, no? I passo a la segona pregunta.
Sí, a veure si us interpretem bé, però no esteu parlant de col·laborar amb el govern, esteu parlant d'una actitud de responsabilitat amb la gestió d'un municipi.
Exacte.
Seria això?
Exacte.
Aquesta seria, diguem-ne, l'actitud de Ciutadans en la gestió de la seva parcel·la pública, evidentment, com li correspon.
Aquesta és la frase i crec que és el concepte que més es correspon o que més pertoca a l'actitud positiva que hem tingut, no? Crec que estem un govern o un ple molt fragmentat i tant ideològicament com a nivell de gestió. Cadascú té les seves solucions, per dir-ho d'alguna manera, màgiques, però evidentment hi ha d'haver una tasca de govern, s'han de portar determinades polítiques endavant i crec que en determinades coses nosaltres sí que podem fer algunes aportacions, no? De fet, un cas molt concret, el tema del Consell de Joves, fent ser l'únic grup que va fer al·legacions, i de fet el 90% d'aquestes al·legacions van ser admeses, gairebé totes, doncs bé, crec que o en quant a l'any passat el tema d'ordenances fiscal o pressupost ens vam abstenir, però també vam lluitar en determinades ajudes com el tema de les famílies monoparentals que es va aprovar el mes de juny, de maig, el ple de les botigues, no?
Ara hi anirem a petar. Sobre el gerent.
Sí, el tema del gerent. Bé, nosaltres ja des de que va començar la legislatura es va plantejar per part del govern que volien tenir o fer una estructura gerencial. Ens ho van proposar en un primer moment, tal i com estava previst, vam dir que no, però finalment vam accedir per intentar desencallar aquesta situació, no? El tema és que...
Vau accedir per convenciment o vau accedir per cansament?
No, per convenciment.
Per convenciment. No, dic perquè, esclar, a base d'intentar-ho, oi?
Sí.
Vau accedir per convenciment.
No, primer perquè, evidentment, quan entres a l'Ajuntament és el primer cop que entres, no coneixes la casa, no saps com funciona ben bé tot això. Clar, arribes al convenciment, i ho vam parlar dintre amb els companys del grup municipal, que podríem intentar donar suport, però sent molt, molt excessius i molt, molt crítics, no?
D'acord, perquè és que m'ho poseu molt bé. Com funciona l'Ajuntament?
Primer, si no et sembla malament...
Sí, però funciona, diguem-ne, funciona d'una manera que necessita un gerent?
Bé, jo no sé si el gerent és la solució, perquè realment crec que hi ha moltes coses a fer, que és més aviat una qüestió de voluntat política.
O sigui que us van convèncer mitges.
No és que ens convencessin, ens vam convèncer nosaltres mateixos. Per una qüestió, a veure si realment això tenia sortida, no? És a dir, una estructura gerencial com a tal funciona en molts llocs. El problema és que aquesta estructura gerencial, tal i com està prevista aquí a Sitges, no té un reglament propi, no té una retribució per objectius. De fet, les bases es van aprovar per decret del batlle i, en canvi, jo continuo pensant que...
Que la interventora tenia raó?
Que la interventora tenia raó i, a més, també dic que m'he informat amb dos secretaris, un de dos poblacions i un d'una diputació catalana, i em van dir que, efectivament, això havia d'anar per ple, però bé, el problema és que hi ha un buit legal en aquest sentit i es considera que de les dues maneres.
D'acord, que és interpretable, vaja.
És interpretable, però aquesta qüestió s'havia de portar a ple. D'acord? Això d'una banda. D'altra, crec que s'ha d'aprovar un reglament que fiscalitzi la responsabilitat d'aquest gerent. Hi ha d'haver també una retribució per objectius, és a dir, hi han d'haver una sèrie de coses, no? Però...
Ai, qui us escolti pensarà, qui fiscalitza l'home que es contracta d'alguna manera per fiscalitzar mètodes, procediments, etcètera, etcètera? Perquè, vaja, d'alguna forma s'ha venut el gerent com l'home que ha de posar ordre, o un cert ordre. Per tant, algú ha de fiscalitzar l'home que suposadament ha de servir per posar ordre a les coses.
Clar.
Això és el que creieu?
Sí, evidentment. Des del nostre punt de vista crec que hauria de fiscalitzar-ho el ple, hauria d'haver una comissió de seguiment amb tots els membres dels grups municipals.
Una comissió de seguiment de la gerència.
Evidentment, sí, sí, i que es doni compte a aquesta comissió. Però clar, tal com està creat, aquesta estructura només donarà compte a l'alcalde i a la Junta de Govern Local. Bé, passant a la qüestió política, què va passar? Doncs al febrer el senyor P. Moliner, portaveu de Convergència, es va posar en contacte amb nosaltres. Ja s'havia aprovat la previsió legal, el ROM de
la figura del gerent,
de la figura del gerent,
d'aquesta nova organització municipal.
Exacte,
incorporada al ROM.
I la vam aprovar nosaltres també. El senyor Moliner al febrer es va posar en contacte amb nosaltres per dir-nos si teníem algun perfil especial i tal. Vam demanar sobretot que sigués una figura transversal, transparent, que sobretot la selecció d'aquesta persona fos el més transparent possible, no? I de fet fins al juny, no, al maig-juny, que va ser la comissió informativa de les botigues. Clar, i va aparèixer aquell mateix dia una suspensió per part de l'intervenció.
Era la informativa just abans de la celebració del ple municipal de les botigues.
Exactament.
El 27 de juny.
Molt bé, molt bona memòria.
Sembla. És que podem, aquest estiu ho recordem. 27 de juny. Al ple de les botigues va haver aquesta comissió informativa amb discrepàncies evidents, no només hi ha en l'informe de secretaria respecte d'intervenció, sinó entre els propis grups polítics i els que creien, o els que donaven suport al criteri de la intervenció, i els que donaven suport al criteri de secretaria.
Exacte.
I a partir d'aquí es va desencadenar bé, el que va ser, per una banda, aquest procés obert, que és la denúncia, si ho podem dir així, a la intervenció, i per altra banda, que tirés endavant a cop de decret la qüestió de la gerència dels caps d'àrea. No?
Exactament, ho has explicat molt bé. De fet, a aquest ple el que ens vam trobar era un informe d'intervenció suspensiu, i a més és que ens va arribar aquella mateixa tarda. Per tant, clar, els grups municipals no teníem temps per decidir si ho elevàvem a ple o no. El senyor Moliner es va veure obligat per la situació a no elevar-ho, i ens vam trobar el dia del sorteig del ple de les meses electorals, i el senyor Batlle va fer un anunci on ho tirava endavant per decret, no? A més, el tema de l'obertura d'un expedient contra la interventora i tal.
Aquell dia en què se suposava que no havia de passar res, més enllà d'un sorteig de meses electorals, i va passar el que va passar, aquell speech inicial de l'alcalde us va sorprendre?
Sí. Sí. Bueno, de fet, em va sorprendre la situació. Ja ens oloràvem alguna cosa quan vam veure tanta premsa, no? Perquè no és habitual veure...
Que en un sorteig de meses electorals, diguem-ne, desperti aquesta expectació mediàtica. Vaja, d'acord. O sigui que ja us veuen sumar alguna cosa,
sí.
I us va sorprendre què? La intervenció, la decisió?
L'actitud de l'alcalde. Crec que en aquell moment, primer, que no era el moment per dir això. Segon, que crec que citar els mitjans de comunicació per dir el que va dir no era manera ni era una forma, perquè això s'ha de dir a porta tancada amb els portaveus, però sense, jo crec que això va ser un escarni públic de qualsevol persona, és a dir, sigui intervenció, sigui una persona que es dedica a recollir la brossa de l'Ajuntament.
Vostès no sabien res d'això?
No en sabien res, no. Es va anunciar en aquell moment, i clar, la sorpresa va ser que tots els grups municipals, a excepció del senyor Llombard, del PP, vam fer un manifest on demanàvem respecte a la funció pública, i sobretot respecte a les formes, no? en quant al tema de les formes de l'alcalde, no? Però crec que, clar, això ha arribat en una situació una mica complicada, no? Perquè d'una banda tenim que es va aprovar per decret, no hi va haver consens de cap tipus, perquè si d'una banda es va intentar consensuar o dialogar unes bases mínimes per aquest decret, sembla que no es va parlar després sense, amb cap grup municipal, només amb nosaltres, i clar, jo sí, el que li vaig dir personalment al senyor Moliner, que el que volia és que es parlés amb tothom, és a dir, que encara que tinguessin en compte les nostres sol·licituds, crec que s'ha de tenir un cert consens en una figura que tindrà tantes competències i que tindrà tanta responsabilitat.
Matiseu-nos, és que veu tenir una mica la sensació que us havien fet servir de comodí?
Sí, exactament, sí, sí. Això és una, és un fet. Això és un fet, crec que...
La sensació sempre és subjectiva, eh?
Sí, sí,
però,
sí.
Però veu tenir aquesta sensació.
Clar, quan et trobes en el ple, que per cert vam impulsar des de la Junta de Portaveus i des de la Comissió Informativa que celebrés a ple aquests tres decrets, perquè en principi no es tenia l'ordre del dia i nosaltres vam impulsar perquè es pogués debatre en el ple, finalment es va debatre, però la majoria de grups ja ho van dir, que no havien tingut cap coneixement d'aquestes bases, no?
Què ha passat des d'aleshores? Diguem-ne, en aquesta relació entre Ciutadans i la gerència i l'equip de govern. Us ha desinteressat el tema o el veieu d'una altra manera? O...
Bé, no, jo crec que, evidentment, no, el tema en continua interessant i, de fet, en continua informant a nivell legal, no tan polític, però a nivell legal, el tema o la situació del gerent, perquè, clar, és una situació on si realment hi ha un buit legal, creiem que encara s'havia de lavar ple aquestes bases, no? Però, a banda d'això, crec que...
Perquè això pot arribar... d'alguna manera, vagin de suposar que si algú obre un procés per posar en qüestió el fet que en el seu moment no es portessin, no s'elevessin a ple aquestes bases del gerent, això anul·laria el procés?
Sí, podria implicar una,
Implicar una anul·lació del procés.
Sí, sí, jo crec que... Però...
Sempre i quan algú denunciï.
Exactament.
Perquè de facto, diguem-ne, no...
Exactament.
La pròpia casa no ho farà, això.
No, la pròpia casa el que podria fer és intentar subsanar aquesta situació, però jo crec que però ningú crec o tinc entès que hagi impulsat aquesta nul·litat.
D'acord.
Des de que...
No teniu intenció de fer-ho?
Nosaltres no. Jo crec que és una situació...
Però només voleu saber...
Exactament. Volem saber la situació i la realitat, no?
D'acord. És a dir, voleu saber si veritablement s'ha incorregut en quelcom que no respon a la norma.
Exactament, sí.
Però de moment el que està clar i el que com a ciutadania tenim clar és que hi ha visions diferents.
Exactament.
Secretaria pensa una cosa i intervenció en pensa una altra.
Exactament.
I això és com aquell que va amb dos cirurgians i un li diu opera't i l'altre diu no t'operis.
Sí, hi ha situacions, és curiós, no? La vida que són determinades professions que són interpretables, però aquesta és una d'elles, no? És a dir, el tema de la gerència és una figura molt, molt especial, no? De fet, hi ha treballs jurídics a partir de l'any 98 a l'Ajuntament de Barcelona, aquestes figures estaven pensades com a càrrecs dintre de les grans ciutats, és a dir, a la Carta Municipal de Barcelona, a ciutats com a Saragossa, a ciutats com a Màlaga, etc. No? I després determinats municipis, com és el cas de Sant Cugat, que sí que crec que ho va aprovar per decret, i ara el cas de Sitges, que també ho va aprovar per decret, però no som l'únic municipi.
D'acord, us ho pregunto perquè ens vam llegir les bases i des de la més absoluta ignorància donava tota la sensació que al gerent se li atribuïen unes responsabilitats que gairebé, diguem-ne, impliquen la responsabilitat d'alcaldia o de representant públic.
Ho has dit molt bé, sí, exactament.
Sí? Sí, sí. Teníem aquella sensació, però clar, com que no sabem si es pot fer això o no...
Es pot fer, és a dir,
les
competències les determina l'alcalde, però aquesta situació, és a dir, el gerent, en aquest cas, pot assumir totes aquestes responsabilitats i, a més, és una figura, com diríem, una mica paral·lela a la figura de l'alcalde.
D'acord. És a dir, per explicar-nos clarament, sí, pot manar tant com l'alcalde, el gerent.
Podria manar tant com l'alcalde.
Sí. D'acord.
Aquest és el nostre parer i aquest és, això és el que passa a la majoria d'ajuntaments.
I això, la llei no hi diu res, això pot ser així. L'alcalde li atribueix unes funcions al gerent i, per tant, el gerent les pot exercir perquè l'alcalde els ha atorgat.
Per aquesta raó, creiem que les bases havien de passar, però no només el procés de selecció, sinó és que encara... I repeteixo, és que falta un reglament sobre el tema de la gerència, que s'ha d'aprovar per ple, hi ha d'haver un règim disciplinari del gerent i dels capdàries, també ha d'haver una retribució per objectius, és a dir, no fixar un sou determinat, sinó una retribució per objectius segons com faci la seva tasca i la seva feina, no? Clar, el problema és que de vegades un es pot pensar que això pot servir per intentar deixar responsabilitats polítiques en aquesta figura, és a dir, si funciona perfecte perquè jo he impulsat la figura del gerent, però d'altra banda, si la cosa no funciona, escolti, la responsabilitat és del gerent, ens hem equivocat i agafarem una altra, no?
Ens posem en l'altre costat i a partir del que s'ha dit en el ple municipal o del que s'ha criticat en el ple municipal amb un equip de govern amb baixa dedicació, a l'Ajuntament li convé un gerent.
Exactament. Sí, sí. Crec que hi ha una manca, i ho vam dir des del començament, i va haver-hi un manifest per la majoria de grups municipals, hi ha una manca de dedicació. I, de fet, un clar exemple va ser...
Si hi hagués més dedicació, faria falta el gerent?
Sí, però jo crec que hi ha coses que no s'entenen gaire, no? És a dir, per quina raó el ple de les botigues, i van haver-hi dos decrets, el 270 i el 203, que per cert vaig ser jo com a portaveu de Ciutadans que ho vaig dir, per quina raó no es donava compte d'aquests dos decrets i en canvi es donava compte del dictamen d'ampliació de la situació de la regidora de Cultura.
Mireia Rossell? No, Rosa Tubau.
Rosa Tubau, exacte. És a dir, d'una banda es limitava la dedicació del senyor Carrillo i del senyor Mas, però en canvi s'ampliava la dedicació de la senyora
Tubau,
perdoni. És a dir, que quan baixa la dedicació via decret i si ho veuen perfecte, i si no ho veuen perfecte, però en canvi si l'ampliació ho fem per via de ple. Crec que s'ha de tenir una mica de cura amb tot això. Aquestes formes s'han de tenir molta cura amb això.
Amb tots aquests matisos, continueu confiant en la figura del gerent, malgrat tot això, o creieu que hi ha qüestions a resoldre abans de...
Jo, i t'ho dic de debò, no confio ara mateix en ningú. Les persones han de demostrar aquesta confiança. La confiança és una cosa que s'ha de guanyar en treball, en feina, i s'ha de treballar dia a dia. Pensar o confiar en una persona, bé, ho respecto, és una decisió, un criteri personal, però jo crec que les persones han de demostrar aquesta confiança. Per tant, més aviat jo parlaria d'una aposta més que una confiança, no? Això del gerent és una aposta per part de l'equip de govern i...
La veieu bé?
Desitjo que vagi bé, desitjo i de debò espero que tingui encerts i ajudi a solucionar moltes problemàtiques que tenim a l'Ajuntament.
Però enteneu que l'equip de govern hauria de propiciar que l'oposició o els representants de tots els grups polítics poguessin fiscalitzar la labor del gerent?
Evidentment. Sí, jo crec que és una situació. És a dir, si nosaltres tenim la responsabilitat, ja no només per llei, sinó perquè els votants ens han designat o tenim un mandat per part de la ciutadania, si nosaltres tenim aquesta situació respecte o envers l'alcalde, és a dir, nosaltres hem de fiscalitzar l'alcalde, i una persona com el gerent que pot assumir tantes o més competències que molts regidors de l'Ajuntament, home, jo crec que això és una responsabilitat i, evidentment, hem de fiscalitzar-ho. Jo crec que sí, que tenim tot el dret i tota la responsabilitat de fiscalitzar aquesta situació.
Vaja, que escoltant-vos gairebé té una visió més positiva l'alcalde del paper de Ciutadans en aquesta legislatura que Ciutadans respecte al paper del govern.
No, no és exactament.
Entenem-nos, però...
Agraeixo les paraules de l'alcalde en aquest sentit, però crec que hem de ser seriosos i rigorosos, no? I si bé ell potser té... subjectivament parlant, té aquest pensament, potser perquè ha de tractar amb tots els grups i nosaltres estem oberts a pactar determinades coses i no ens tanquem en banda amb ningú, hem de ser rigorosos, no? I explicar les coses i també explicar en què ens hem oposat, per quina raó ens hem oposat i quins projectes es portaran a terme.
Us ho preguntava així perquè bàsicament sabeu el govern o la intenció de l'alcalde és... intentar obrir una mica el ventall de col·laboracions o fins i tot de la incorporació d'algunes formacions polítiques al govern. Òbviament, ja ho deia ell mateix, que en el cas de Ciutadans hi ha una qüestió ideològica que no permet. Ciutadans planteja la col·laboració amb el govern tal i com l'ha plantejada en aquest primer any i mig de legislatura, en el futur?
Bé, nosaltres, com he dit abans, hem mantingut una coherència des del començament. Volem treballar per la vila. De fet, la majoria o la gran majoria de mocions que hem presentat o precs i preguntes sempre han estat a la línia de... han tingut un caire municipalista. El problema és que, clar, comences el mandat o quan comencen la legislatura, veus una situació, hi ha moltes ganes, ja intentarem parlar amb tothom i tal, i a mesura que va passant el temps, veus que les coses no tiren endavant. Escolta, com està allò de modificar el ROM? No, ja ho parlarem més endavant. Escolta, com està això de les bonificacions a les famílies en execució hipotecària? No, ja ho mirarem. Escolta, com està... Clar, això sembla que no tiri endavant, no? Però en relació al que comentaves, jo crec que, evidentment, hi ha una qüestió de base, que és la qüestió ideològica. Actualment Catalunya i tot Espanya està vivint una situació política complexa. Crec que aquesta situació, cadascú des del seu grup polític ha intentat donar resposta, però en aquest sentit, ideològicament, nosaltres no podem compartir un govern o ser socis de govern en un partit que vol trencar Espanya, que vol dividir els catalans, que vol separar i no pensa o no creu en la igualtat i en la unió de tots els espanyols. Per tant, nosaltres en aquest govern no hi serem, no? Però a banda d'això, crec que també hi ha un altre problema de gestió, és a dir, ja no només nosaltres ens autoexigim, en el cas d'estar a govern, de tenir una dedicació exclusiva a l'Ajuntament i intentar solventar els problemes, però des de dins, des d'una dedicació exclusiva, sinó crec que aquesta responsabilitat ha de ser compartida. I en el cas que nosaltres estiguéssim en aquesta línia ideològica, el que sí que faríem seria demanar a la resta de socis de govern i, escolti, això ha d'anar per aquesta via, nosaltres demanem una dedicació exclusiva, perquè de la mateixa manera que un ha de pagar l'IBI totalment al 100%, no pagar el 10% o no pagar el 0%, no, ha de pagar totalment, de la mateixa manera que els ciutadans estan a fer front a les seves responsabilitats com a ciutadans, els que ostentem càrrecs polítics hem de representar el teixit.
Perquè manera. Enteneu que la base dels problemes de gestió que considereu d'aquest govern està en la manca de dedicació?
D'una banda, una manca de dedicació, evidentment, també de responsabilitat política, jo crec que fins i tot de diàleg, no? Perquè em fa la sensació, em fa l'efecte que moltes vegades es comença a parlar tenim obertes totes les línies i tal, no? Clar, és que el problema és que jo desitjaria que de vegades les reunions fossin una mica més solemnes, és a dir, no cal que sigui en un acte institucional, però com a mínim asseure's en una taula amb documents, fent números i parlant de projectes concrets.
Perquè com són?
És que clar, és que de vegades, com això, és a dir, a un acte institucional,
d'acord,
en la processó de Santa Tecla, a la processó de no sé què, és a dir, que em sembla perfecte, és a dir, això pot obrir un espai, però fins que no t'asseus a la taula i comences a parlar en números, amb la interventora i el secretari al davant, amb documents i amb els responsables de cada àrea, crec que això, per mi, no és diàleg. Potser...
El govern invoca un diàleg que de facto és un diàleg que es fa d'una forma molt informal?
Exacte. Jo crec que, d'una banda, sí que potser amb d'altres partits més minoritaris o grups municipals que tenen una representació més minva, sí que hi ha possiblement un diàleg més obert, no? Però potser, no sé si és per la meva professió, però crec que les coses s'han de fer amb papers, documents, números i amb les persones responsables al davant. És que si no soluciones res, perquè aquí, per una paraula que s'ha dit tant, no, el postureo aquest de penjar-se una medalla o intentar... Miri, jo personalment no sóc un home de grans paraules ni un home de grans esdeveniments però sí que sóc una persona de treball, de dia a dia i de números i de papers. I crec que sense això, és a dir, sí que és veritat que la qüestió política té amb dues coses, però principalment hi ha una tasca molt essencial de gestió, no? I aquesta tasca s'ha de portar a terme.
Hi ha 25 milions d'euros de romanent que no es poden tocar, dilluns hi ha ple d'ordenances fiscals i arriba el ple dels pressupostos. I això com s'arregla?
És una bona pregunta. És una molt bona pregunta, però crec que...
Abogado, haga lo que pueda.
No, miri, nosaltres actuarem en coherència, és a dir, encara no hem pres una decisió en relació al tema d'ordenances fiscals, el tema del pressupost encara no hem vist res, és a dir, que encara no, quan tinguem la documentació ho estudiarem, però en tema d'ordenances ho estem estudiant molt seriosament, sobretot en el tema de les bonificacions. Pensem que de moment és una aprovació inicial, per tant hi hauria un període d'al·legacions. Bé, volem ser positius, però clar, a veure què ens depara el futur més immediat, no? No sé, no crec
volem,
que...
Volem ser positius, vol dir una abstenció?
Volem ser positius és que estem estudiant el tema, és a dir, el fet d'una aprovació inicial potser és una possibilitat, implica una abstenció, però de cara a l'aprovació definitiva o unes al·legacions que no siguin admeses, doncs evidentment suposarà un no rotund, no? Però de tota manera no és definitiu, perquè divendres tenim una reunió amb el grup municipal i per tant decidirem la posició del nostre grup.
Hem tingut oportunitats de parlar amb el govern, és a dir, d'incorporar les seves aportacions a les ordenances?
De moment no.
De moment no?
De moment no.
Això és dilluns?
Sí, exactament. Sí, i de fet, perquè clar...
I estem a dijous.
Clar, però a qui li interessa portar a terme aquestes ordenances? És a dir, l'actitud proactiva ha de ser del govern, no de l'oposició. És a dir, jo tinc...
Vaja, voleu dir, espereu que em truquin?
Exactament. Exactament, és a dir, nosaltres tenim jo tinc el telèfon obert i de fet continuo treballant normalment, però clar, a 3 dies de l'aprovació inicial, jo crec que de moment... serem molt, molt curosos, ens ho estem estudiant, tenim una reunió.
L'any passat havia anat així, això?
No, l'any passat potser va anar d'una manera diferent, perquè concretament no coneixíem el sistema de l'aprovació inicial.
Veu trucar vosaltres, per dir-ho així.
Sí, no, però ens vam abstenir, de fet vam aconseguir, però per via de pressupostos, no tant d'ordenances, una sèrie de bonificacions amb el pressupost, no? Però d'altra banda, clar, és que també de la mateixa manera que el govern té un diàleg amb determinades forces polítiques, nosaltres també el tenim obert, i hem vist per exemple el cas que l'altre dia ens parlava l'Albatja, no? De Nou Horitzó. Jo crec que els senyors de Nou Horitzó sí que tenen motius per sentir-se que hi ha hagut un incompliment per part del govern, no? Sí que és cert que, com deia el Batlle, que hi ha determinades inversions que tenen el seu temps, que determinades execucions de pressupost, o pel que deies, el tema del romanent, que no es pot tirar endavant, però clar, jo entenc la posició de Nou Horitzó, però la respecto, de la mateixa manera respecto una posició i una altra, no?
Com es desbloqueja un romanent?
Clar,
perquè hi ha algú que ens ha dit que a cop de decret sí i l'alcalde diu que a cop de decret no.
No, a cop de decret no. Això ve per la SAL,
la famosa SAL.
Sí, i a més el tema principal és que no estem pagant a 30 dies, estem pagant, no sé si era...
43, era?
43 dies, i amb factures encara pendents. Crec que sempre... des del govern s'omplen la boca parlant de l'administració electrònica i de fer això i de fer allò altre, no? Però encara continuem pagant a 42 o 43 dies.
Bé, en bona part perquè hi havia una factura o unes factures amb una important quantitat que generaven, una vegada més, controvèrsia entre secretaria i intervenció.
Exacte. I aquest també és un tema que volia parlar perquè... El
de secretaria i intervenció.
No hi ha, o sembla almenys, perquè jo directament ni amb intervenció ni amb secretaria he parlat directament d'aquest tema, però amb els informes que veig sembla que no hi ha una relació molt, ja no estreta, sinó una relació directa entre secretaria i intervenció. Per tant, la demora en els pagaments i en la gestió interna, és a dir, en lloc d'anar al company de la casa a dir, escolta, com tens aquesta factura, tal, tal, se segueix un procediment burocràtic que ralenteix tot el procediment, no?
El dimarts ho parlàvem amb Ferran Ignasi Llompart, veure com també ho podem encara definir una miqueta més. No és res estrany, hem de suposar que qualsevol ajuntament de qualsevol lloc, secretaria i intervenció tinguin una disparitat de criteri. Això pot passar. Però el que passa aquí està generant, diguem-ne, un cert, no sé si dir receu general, perquè s'està gairebé, no sé si dir cronificant, però hi ha hagut més d'un cas i més de dos en què aquesta disparitat de criteri ha acabat per bloquejar les coses.
En molts casos.
Vaja, que la qüestió de la llotja de peix s'ha desbloquejat a cop de decisió de regidors.
Sí, de ple.
Assumint aquell assumpte de que si això no és com hauria de ser, la responsabilitat cau sobre el teu patrimoni, bé, tot allò que d'alguna manera...
Jo no
diríeu tant, eh?
No. Jo personalment crec que no, però bé, cadascú té el seu parer, no?
Com s'arregla això?
Clar, jo crec que en una taula, parlant i dialogant, i jo crec que sí que és cert que en determinades qüestions jurídiques i hi ha temes molt interpretables, crec que la tasca que està fent intervenció, i ho dic realment, crec que és una tasca molt important perquè hi ha una tasca de fiscalització molt gran. Si la ciutadania veiés els informes que rebem a cada ple, crec que som prou contundents, però no només la interventora, sinó tot el departament d'intervenció que treballa amb ella, no? I d'altra banda també crec que el secretari intenta fer les coses de la millor manera possible per intentar portar a terme determinades decisions polítiques per part d'alcaldia.
I doncs? O sigui, ens trobem dos departaments que estan intentant fer les coses el millor possible perquè tot vagi bé i resulta que després... tot queda bloquejat perquè, tot i que hi ha dos departaments que volen fer les coses el millor possible, no tenen la mateixa visió dels assumptes i, per tant...
Jo crec que aquí entra una qüestió més personal que no pas professional. Crec que el tema de determinades interpretacions de lleis són totalment subjectives, tant d'intervenció com de secretaria, i crec que si s'asseuen en una taula i en lloc de demanar un informe a un advocat extern que era el secretari de no sé on, potser t'asseus amb aquesta persona i amb els dos departaments, no només el secretari interventora, sinó els dos departaments, i punt per punt potser dialogar
perquè
les coses.
Aquest assumpte de la llotja de pescadors s'hagués pogut resoldre molt abans?
Jo personalment crec que hi havia una sèrie de qüestions una mica complexes, però crec que sí. Crec que entra...
Qüestions que encara creieu que són complexes?
Sí.
Quan en els portaveus que anem parlant, quan ens referim a la llotja de pescadors, hi ha un sí, però... Clar.
Però és que,
hi ha
és que...
un sí en punts suspensius,
sí, mira,
és a dir, feu allò una expressió positiva, però com si no us acabés d'agradar alguna cosa que hi ha aquí.
És que, de fet, el propi concepte de llotja de pescadors és que no venia al dictamen. Es va fer una nova nomenclatura d'aquest concepte per mercat d'abastament de peix, de tal...
D'acord, perquè dir, no en podem dir llotja de pescadors?
No podíem dir llotja de pescadors.
Perquè si diem llotja de pescadors estem incorrint en un...
Sí, en una incongruència. És a dir, que d'una banda, fins i tot el terme, havíem de ser molt curosos en aquest terme, però tal i com es va, jo crec personalment, el meu criteri legal, crec que tal i com es va plantejar per secretaria, crec que és correcte. És a dir, hi ha una competència municipal en quant al tema de mercats, hi ha el problema és que la intervenció ho interpretava més aviat com un negoci privat, on hi havia un interès privat i on els diners públics es posaven al costat
d'aquest benefici privat.
Exactament, sí. Però bé, és una qüestió d'interpretacions. Jo crec que els advocats mateixos, quan ens arriba un cas, d'una banda o d'una altra, hem d'intentar buscar interpretacions i tots... són perfectament legals.
O sigui que l'única manera o una manera de desbloquejar un romanent de 25 milions d'euros que està aturat, entre altres coses, perquè hi ha unes factures de molts diners que no generen la unanimitat de criteri entre secretaria i intervenció, és posant una mateixa taula de secretaria i intervenció?
Això seria el primer pas.
I el segon?
El segon seria intentar, des de dins, des de la casa, sense fer massa soroll, intentar fer una auditoria per veure exactament una auditoria, no em refereixo a la típica auditoria d'empresa, sinó una auditoria per veure on estan...
On s'ha encallat aquesta factura.
Exactament, on està el problema, o potser si d'aquí traiem un dia, d'aquí un altre i tal, i evitar el tràmit burocràtic quan una factura torna enrere, és a dir, intentar solventar tota aquesta situació, d'altra banda, impulsar... i de debò el tema d'administració electrònica, impulsar sobretot el tema de la formació en l'administració electrònica, donar prioritat al pagament d'aquestes factures i fer un seguiment, és a dir, no cal que sigui un seguiment anual o semestral, sinó gairebé, et diria, si no setmanal, sinó mensual d'aquesta situació per intentar desbloquejar aquest remanent.
Com apuntava l'alcalde, el govern de l'Estat juga molt a la contra aquí, hauria de ser més condescendent davant... d'un ajuntament que ha fet esforços i els ciutadans que han fet esforços per redreçar la situació econòmica i aconseguir aquest romanent?
Miri, jo personalment, Vicenç, i amb tots els respectes, crec que això és caure baix, dir que el govern de l'Estat. Crec que és veritat que hi ha una sèrie de situacions que ens venen marcades des d'Europa, on hi ha un dèficit. És cert que el govern de l'Estat, en determinades situacions, s'ha aprofitat dels governs municipals, dels municipis, per intentar abaixar...
Per maquillar els números, vaja.
Evidentment. És a dir, el tema del dèficit, però d'altra banda, clar, és que tenim... Li poso un exemple, és a dir, les escoles bressols o jardins d'infants municipals les estem pagant nosaltres quan és una competència des del 2013 que hauria d'assumir la Generalitat de Catalunya. És a dir,
d'aquí la seva moció sobre l'assumpte.
Ah, exacte, és a dir, que estem parlant de molts calés, de més de mig milió d'euros i a banda de la situació laboral, però clar, jo entenc que el seu jefe de partit que està a la Generalitat potser no li agrada que des de Sitges diem escolta, que em paguis això de les escoles bressol. Per què? Perquè la Generalitat està actualment en una situació molt complicada, està, si no en fallida, està en una situació econòmica molt complexa, que a més depèn del fons de liquiditat autonòmica de l'Estat. Jo personalment sóc molt crític amb la SAL. Crec que des del govern de l'Estat hi han coses que no s'estan fent gens bé i de fet hi ha lleis que o haurien de ser derogades o haurien de ser modificades, i dos, intentar potenciar a nivell de, és a dir, més, donar més autonomia municipal als municipis. Jo personalment tinc una visió molt més municipalista d'això i crec que el govern de l'Estat no està fent els deures, però tampoc ho està fent la Generalitat.
Segurament patim les conseqüències d'aquella època en què l'autonomia municipal va acabar propiciant una despesa de diners tan exagerada que va acabar amb més d'un ajuntament, vaja, que si els ajuntaments fossin empreses ja estarien la meitat
liquidades
absolutament, no? I ara estem pagant, no sé si dir, el rèdit excessiu, exagerat d'allò.
Sí, però és normal, perquè miri, si el 2005 la previsió d'ingressos per l'IBI o per qualsevol tribut municipal o taxa municipal era, no sé, X, ara és la meitat d'això, no? Ara o després de la crisi hi ha hagut un endeutament molt, molt important i de fet el que ho vaig dir al començament de la legislatura, que hi va haver una important solució, és a dir, es va solucionar el tema del gran deute que tenia l'Ajuntament. Doncs bé, això s'ha de reconèixer. Jo crec que hi ha coses, és a dir, hi ha coses bones i coses no tan bones, però s'ha de parlar. O sigui, no hem de tenir por a dir les coses tal com sonen, perquè de fet la ciutadania és el que reclama. És a dir que tot va molt bé o anem tots a un acte institucional i tot queda meravellosament, no és per la realitat, no?
Els ciutadans com els polítics deuen poder pensar, maldita la gràcia de tant esforç per tenir un romanent de 25 milions d'euros tancat, a pany i forrellat i no poder-lo fer servir.
És molt greu, això sí que és molt greu. Jo crec que hem d'intentar, totes, intentar solventar aquesta situació, intentar arribar al pagament de 30 dies, intentar fer mitjançant aquesta auditoria o com li diguem els problemes de pagament, i un cop arribem a aquest objectiu, desbloquejar el romanent i començar a fer inversions, però sobretot en cura, és a dir, intentar portar les execucions a dia, però sobretot en cura on es van i com el fem servir, no?
Els 460.000 euros a CESPA han servit? No han servit? Han mig servit?
Ja ho veurem, encara va ser...
Creieu que és massa d'hora per...
Evidentment, sí, crec que és massa d'hora, suposo que ho veurem de cara al mes vinent o dos mesos, veurem en quina situació, si aquesta factura ha tingut una implicació clara, però crec que la majoria de problemes venen sobretot pel tema de factures endarrerides, el tema burocràtic en quant al pagament, la potenciació de l'administració electrònica, és a dir, una sèrie de coses que s'han de potenciar i s'han de treballar, no?
Una solució pel Club Natació i per la piscina municipal seria?
Bueno... seria desitjable intentar buscar una solució coherent, no? Ara s'ha liquidat el consorci del Club Natació, estem en una situació de, que, clar, que l'Ajuntament haurà de reclamar la seva part, que ha pagat per part del préstec hipotecari, hi ha uns terrenys. Crec que des del govern s'estan negociant en determinats privats per intentar buscar alguna solució i alguna, però bueno, ja ho veurem. Això és una cosa que ens dirà el temps.
Perquè això, o venen diners de fora per comprar alguna cosa, o si no, sortirà
més
car, això, no?
Més aviat és una pregunta que hauríem de fer al senyor Forn, no? Mm-hmm. però clar, és una situació que haurem de veure més endavant. Hi va haver, jo tinc entès que han hagut una sèrie de conversacions, sí, amb determinats entitats privades per donar solució i liquidar aquest deute, però clar, potser és massa d'hora i jo crec que entre tots tots volem que surti endavant, no?
Veurem què passa. En dos mesos, més roda de portaveus, però abans ha de venir, òbviament, al ple de les ordenances fiscals i al ple dels pressupostos. Manel Rodríguez, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Vicenç.
Fins la propera. I a tots vostès, demà a les 9 hi tornem. Adéu-siau.